El temporal del cap de setmana ha tornat a mossegar el nostre litoral i ho ha fet amb virulència a les platges prèvies al port de Badalona, en concret la platja del Pont del Petroli i també la platja del Coco, on han aparegut novament desnivells de fins a 3 metres. Lamentablement, aquesta ja és una imatge habitual a casa nostra, però cada vegada que l'onatge malmet les platges de Badalona, doncs surt el debat de què es pot fer per mirar de pal·liar els efectes d'un nou temporal. Des de fa uns anys, la Universitat Politècnica de Catalunya està dissenyant uns espigons inflables que podrien mirar de protegir el litoral davant del fort onatge. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres l'investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria de l'UPC, Pere Andreu Ubach. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut al Badalona Matí. La idea de fer espigons, de fet, no és nova, no? Però en què consisteixen exactament aquests espigons inflables, que alguna vegada n'hem sentit parlar i desconeixem exactament, no?, quin és el seu material, la seva composició i també la seva funcionalitat, no?, sobretot.
Sí, m'agradaria començar per explicar d'on sorgeix la idea de fer espigons inflables. Després puc entrar en detall en què consisteixen. Els espigons inflables sorgeixen, o la seva idea sorgeix, de la comprensió que el medi del litoral és en realitat una interfase de naturalesa molt canviant. I això és perquè el mar canvia el seu estat, els estats de temporal o estats de calma. Tradicionalment, en enginyeria costanera s'ha tractat aquesta qüestió amb mesures estàtiques, que són els espigons perpendiculars, els espigons paral·lels, que són d'escullera i, per tant, són fixes. I davant de la naturalesa canviant i l'acció constant del mar, resulta que el mar canvia la configuració de la costa, l'adapta a la nova geometria que imposem nosaltres amb la construcció d'aquests espigons i aquests espigons esdevenen inútils o poc efectius davant de l'expectativa inicial que teníem quan ens vàrem construir. Llavors, comprenent aquesta naturalesa dinàmica i no lineal de la resposta del litoral, diem, no podem tenir una infraestructura fixa perquè al final el mar acabarà adaptant la geometria de la costa a aquesta geometria i no aconseguirem l'efecte que busquem. Que l'efecte que busquem no és un altre que compensar el dèficit d'aportació de sediments des del continent cap a la costa. Perquè nosaltres hem aturat aquesta aportació de sediments amb la modificació dels règims fluvials i la construcció i l'urbanització de tota la costa, però no hem intervingut sobre l'energia que arriba del mar.
Clar. Arribats fins aquí, si eliminéssim tots els espigons fixes o totes les estructures, no només espigons, ports, també són estructures que s'han d'insenar al mar, no?, en moltes ocasions, solucionaríem el problema?
No. No, al contrari, l'agreujaríem. És a dir, aquests espigons actualment estan endarrerint, alentint l'efecte del mar, però no l'impedeixen. I veiem la constatació que a poc anem perdent sediments del litoral. El que hem d'intentar aconseguir és aturar de manera efectiva la pèrdua de sediments cap al mar. Això nosaltres ho proposem amb uns espigons que siguin presents quan tenim un temporal que el que fa és erosionar la sorra, però que aquests temporals no estan presents els 365 dies de l'any. Només tenim el nostre territori, tenim temporals potser 60-70 dies a l'any només, i la resta del temps tenim uns onatges que són benignes i que restitueixen el litoral. Quan tenim aquests onatges que són benignes, si eliminem els espigons, recuperem la morfologia original de la costa i, per tant, el mar tendirà a restituir la geometria original d'una costa rectilínia, o si tenim un cap, doncs les platges que tenim en forma de mitja lluna, que són estàndard. Llavors, per això sorgeix la idea dels espigons inflables, uns espigons que puguem erigir i desinflar...
Espigons a la carta, en certa manera.
A demanda, sí, a demanda, segons les necessitats. I aleshores ara puc explicar una mica en què consisteixen aquests espigons inflables. Consisteixen en una configuració equivalent a la que seria un espigó paral·lel a la costa, però en lloc d'erigir-lo a prop de la platja, que els espions paral·lels en general estan dirigits a prop de la platja per una consideració de cost, perquè si els poséssim a més profunditat doncs serien molt més costosos, nosaltres apostem per erigir-los directament a la profunditat de tancament. Per què la profunditat de tancament?
Quina és aquesta profunditat? A quina distància de la línia de la costa?
La profunditat de tancament no es defineix per una distància de línia de costa, sinó per una profunditat. I depèn del clima d'onatge que imperi en aquell punt de la costa que estem considerant i del tamany de la mida de gra.
Clar, però hem vist, per exemple, aquí amb el temporal Glòria, que justament la barimetria canviava de manera molt sobtada, amb 3-4 metres després d'un temporal d'aquesta magnitud.
Exacte. La profunditat de tancament es defineix com aquella profunditat a partir de la qual un temporal ja no modifica la batimetria. Aquí podríem considerar que la profunditat de tancament està a partir de 6 metres de profunditat. Alguns estudis poden indicar que fins a 8-9 metres de profunditat. Estem parlant d'aquest ordre de magnitud. Doncs nosaltres posaríem els espions inflables a aquesta profunditat de tancament per poder controlar tota la dinàmica de transport de sediments que es produeix a la costa, no només la que queda entre l'espigó i la línia de costa.
Són espigons visuals? Ens els hem d'imaginar que canviarien també la nostra skyline, no? Diguéssim, vegada estiguem a la platja i mirem cap a l'horitzó, no?
Ens els hem d'imaginar que la major part de l'any no els veurem, estaran desinflats i fondejats en el fons, i que només quan tinguem un temporal amb onades importants, aquells espigons s'inflaran i emergiran. Però no afectaran l'skyline en tant en quant seran un element més dintre del mar encrespat.
Clar, aquesta no és l'única proposta que hi ha sobre la taula per restituir l'equilibri del litoral i per pal·liar aquests efectes dels temporals, perquè durant anys s'ha parlat també de restitucions de sorra. Després, de fet, ara fa poques setmanes que l'alcalde de Badalona viatjava a Madrid per tenir una trobada també amb el Ministeri de Transició Ecològica del Govern Central, i es parlava d'aquesta aportació de sorra de cara abans que comenci la temporada de bany, que serà més aviat del que ens pensem. Quins són els inconvenients d'altres sistemes respecte al d'espigons inflables, si és que aquest no en té cap, que potser també en té, no?
Sí, certament. Aviam, a l'hora de valorar avantatges i inconvenients d'una actuació o de diverses actuacions i comparar-les entre elles, ho hem de fer envers a quins són els objectius i per què volem tenir uns resultats. És a dir, si volem tenir sorra només per la temporada de platja i la resta de l'any no ens preocupa que no tinguem sorra, evidentment l'alimentació amb draga pot ser un mecanisme. Té els seus costos, que no són menys preables. I tenim la certesa, perquè tenim ja l'experiència de molts anys d'estar-ho fent, de que és una actuació que s'haurà d'anar repetint en el temps. Si el que volem és mantenir una platja tot l'any, i jo crec que la resposta és que sí, i argumentaré perquè crec que la resposta és que sí, i és que la major part del desenvolupament del territori, una part molt substancial del desenvolupament del territori, està basat en la premissa implícita, si de cas, de l'existència de la platja.
El sector turisme, no?, entre d'altres.
Entre d'altres, però també tenim un munt d'activitats d'oci que es basen en l'existència de la platja. Tenim un munt d'infraestructures que estan situades a prop de la costa basant en la premissa que existeix una platja que les protegeix.
Fins i tot la línia del tren aquí, la R1,
i tot el planejament territorial està basat en aquesta premissa, perquè la distribució de les infraestructures sobre el territori estan basats implícitament en aquesta premissa, però no ens hem preocupat de quina és la raó de la seva existència, la raó de l'existència de la platja. I és que els sediments o la sorra que hi ha a la platja no apareix espontàniament a la platja. I això moltes vegades ho oblidem. Aquests sediments venen de l'interior del continent, de les muntanyes que s'erosionen i arrosseguen les conques fluvials fins a la costa, amb un procés marcat clarament per la gravetat.
Per tant, un procés de renaturalització de les rieres sumat a la instal·lació d'espigons inflables podria ajudar una mica a revertir, o si més no, a que no s'agreugés la situació actual?
Nosaltres considerem que sí. Sí, sí.
Si hi ha algun projecte d'instal·lació d'espigons inflables que es pugui visitar, que estigui en marxa en algun municipi que s'hi hagi interessat?
Hi ha municipis que s'han interessat, encara no hem pogut fer la prova pilot, perquè per fer la prova pilot es necessita el concurs de totes les administracions que conflueixen en la gestió de la costanera, que pràcticament són totes, i no hem tingut encara ocasió de poder fer una prova pilot. Sí que hem fet assajos al laboratori, i tenim a la nostra pàgina web penjades notícies amb els vídeos de l'assaig al laboratori.
Uh-huh. Quines són les dades, no? Les conclusions que s'extreuen d'aquests assajos a laboratoris?
Nosaltres som un centre de mètodes numèrics, com diu el nom del nostre centre, i, per tant, la nostra expertesa, sobretot, és en la realització de modelització numèrica en ordinador, que ens permet fer els assajos virtuals a escala real. Quan hem fet aquests assajos virtuals d'escala real, hem vist que amb aquests espigons inflables, fins i tot quan la profunditat de tancament està massa a prop de la línia costa i, per tant, ens hem d'anar a més profunditat per poder instal·lar un espigó inflable amb condicions, i no es recomana que l'espigó inflable tingui una alçada de 15-20 metres perquè el cos es dispararia, nosaltres procurem que l'espigó inflable estigui situat a la superfície de l'aigua per tal d'esmorteir la major part de l'energia d'onada que es concentra a la superfície de l'aigua. En aquestes condicions hem fet les simulacions i hem constatat que esmorteïm l'alçada d'onada a gairebé la meitat, o vora de la meitat de l'alçada d'onada. Això vol dir gairebé un 70% de l'energia d'onada. Uh-huh. Amb onades de fins a 4 metres d'alçada. Quan hem fet assajos al laboratori, hem vist que aquests resultats numèrics són vàlids.
Uh-huh. Per tant, ens hem d'imaginar un espigó que s'activa quan hi ha un fort onatge, quan hi ha temporal, que això vol dir que emergeix de la profunditat, que és on resideix, no? de manera habitual, fins a la superfície, que llavors s'alça o s'infla aconseguint un tamany.
Emergeix sobre la superfície de l'aigua un metre, més o menys.
Un metre.
Sí,
no
necessita més.
Una estructura molt, molt gran.
No necessita més. És a dir, és una estructura que permet el seu rebassament, perquè no està protegint immediatament el seu trasdós cap interès.
Però que s'emporta el primer impacte.
Canvia la dinàmica de l'onada i, per tant, desfà el moviment de les partícules de l'aigua
quan l'onada arriba al litoral a peu de costa, ja no mossega la sorra, no?
Evidentment, la seva energia s'ha minvat moltíssim i no té la capacitat erosiva que té un temporal.
Permet, de totes maneres, que tot aquest sediment que d'altra banda es vol que arribi, no?, per totes les rieres i una mica que sobrepassi totes aquestes estructures estables que són espigons, ports i demés, sí que acabin arribant? No suposa una barrera en aquest sentit?
En absolut, tot el contrari. De fet, fins i tot facilita l'arribada de la sorra que està en el fons de la platja i que la presència dels espigons permanents no permet el seu retorn quan tenim climes de mar de fons benignes que arrosseguen la platja pel fons cap a la platja. Tenim episodis de climes de mar en els quals la platja creix per aquest transport transversal pel fons que, si tenim un espigó davant de la platja instal·lat, no permet aquest retorn de la sorra. Amb els espigons inflables, com que els desinflem, permet el retorn.
Clar, i altres sistemes com el dragatge, per exemple, de sorra, no?, del qual no sempre se'n parla amb benevolències, perquè es diu que també és agressiu amb el fons i amb la fauna i la flora marítima, no? Uh-huh. No sé si aquesta existència d'un espigó inflable al fons del mar, no?, quan està en repòs, per dir-ho d'alguna manera,
quin impacte té?
Té un impacte també sobre la flora i la fauna.
Evidentment, hi ha impactes i volem minimitzar aquests impactes, és a dir, en la mesura que hi hagi praderies de posidònia, doncs no farem una prova de pilot on hi hagi una praderia de posidònia. Quan haguem acumulat coneixement sobre el funcionament dels espigons inflables i veiem si és compatible la presència dels espigons amb praderia de posidònia, doncs farem actuacions una mica més agosarades. Uh-huh. L'impacte està restringit només a la planta on s'instal·la l'espigó inflable i una petita rasa que connecta l'esprima inflable amb una instal·lació de bombeig a la costa per poder bombejar l'aigua per inflar i desinflar. Haig de dir, en aquest punt, respecte a les pedreries de Posidònia, que la nostra aposta consisteix no només en construir els espigons inflables per gestionar el moviment dels sediments o la dinàmica dels sediments, sinó, a més, apostem en la construcció dels espigons inflables per crear la finestra d'oportunitat del clima marítim que necessita la Posidònia per regenerar-se. La nostra costa té un hàbitat natural que és el de la praderia de Posidònia, que l'hem fet malbé, l'hem malmès. I és necessari per recuperar la resiliència de la costa, recuperar aquesta praderia de Posidònia, que és molt costosa de recuperar perquè totes les actuacions de replantació en Posidònia tenen una taxa d'èxit molt baixa, de menys del 50%, i això multiplica el cost de l'actuació. Amb l'existència dels espigons inflables, esperem i confiem poder proporcionar aquestes actuacions de replantació de Posidònia les condicions ideals per l'èxit de la supervivència de la plàntula un cop és trasplantada al medi.
Vols dir que es podria, aquest primer projecte pilot no és prou que es faci on hi hagi praderies, però sí...
Però sí que volem fer replantació de Posidònia.
Unit a la instal·lació d'espigons de inflables, que serien compatibles.
Exacte.
La supervivència, diguéssim, tant de la infraestructura com d'aquestes praderies.
Més que compatible, simbiòtic, és a dir, sinèrgic.
Clar, aquí a Badalona tenim un litoral d'aproximadament 5 quilòmetres de costa. Quants espigons inflables ens hem d'imaginar que necessitaria una ciutat com la nostra?
Uns 15 espigons.
15 espigons. I estan pressupostats? Se sap quina seria la inversió de cadascun d'ells?
Tenim el pressupost del que costaria una prova pilot, i en aquest sentit la prova pilot sempre té un cost més elevat que el cost d'una actuació de gran escala per economies d'escala. En prova pilot nosaltres plantegem que la necessitat d'intervenir en un quilòmetre de línia de costa, i per un quilòmetre de línia de costa a costos de prova pilot calculem que els espigons tindrien un cost d'uns 6 milions. L'actuació total tindria un cost superior per tots els estudis que implica, i també per la confluència de la replantació en Posidònia, però el cost específic dels espigons seria uns 6 milions
d'euros per quilòmetre de costa. Per
correcte.
Tant, uns 30 milions d'euros aproximadament en el cas de la ciutat de Badalona, que no sé si s'ha mostrat interessat al govern per aquest tipus de projecte que esteu donant a terme també a la UPC.
Encara no hem tingut cap contacte oficial amb el govern de Badalona. De totes maneres, haig de dir que la responsabilitat de la protecció de la costa no ha de recaure només als municipis costaners.
Parlem de MB, de Generalitat, Ministeri també?
Parlem de que la protecció de la costa o l'existència de la platja de la costa és el resultat d'una dinàmica de tot el territori enfront a l'oceà. I que, per tant, igual com quan construïm una presa per abastir d'aigua a tot un territori, no fem recaure el cost de construcció de la presa al municipi que l'hostatge, ni molt menys, perquè a més és un impacte sobre aquell municipi, no té cap mena de sentit que fem recaure el cost d'instal·lació d'uns espigons de protecció de la costa sobre el municipi que els ha d'allotjar.
Clar, ara jo em preguntava, hi ha algun punt de no retorn? Vull dir, on ja no hi hagi platja? Això ens ha passat en algunes platges, tot i que ara, per exemple, l'hem recuperada, no?, la platja de la Barca Maria o del Cristall. Si ens quedem sense sorra en aquestes platges, la instal·lació d'espigons inflables tindrà sentit?
Sempre que hi hagi una compensació d'aportació de sediments. Els espigons no inventen els sediments.
Clar, diferents administracions, no?, sí que han mostrat com a mínim interès per aquesta tecnologia, la Generalitat, el Ministeri. De fet, des de la Generalitat es va estudiar també la possibilitat de treballar amb aquest sistema a través de fons Next Generation en el passat. Com ha quedat això?
Està pendent de més contactes i més converses entre la Generalitat i el Ministeri. Tant la Generalitat com el Ministeri són coneixedors d'aquesta proposta i fa falta més contactes entre les administracions.
Doncs moltíssimes gràcies per Andreu Ubach, investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, per haver-nos acompanyat aquest matí aquí al Badalona Matí. Molt interessant doncs, aquesta possibilitat de conservació també de les nostres platges. Veurem si arriba a bon port la proposta. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.